Al matí, amb Raquel García. Tens una queixa? Una proposta? Una idea? Escriu-nos al matí@radiosabadell.fm. Al matí de Ràdio Sabadell, cada dia de 2:15 fins la 1 del migdia.
Ara anirem preparant el vodka i també encenent el samovar, perquè el que ve a continuació així ens ho demana.
Admeto que la gent talli arbres quan cal, però per què destruir els boscos? Els boscos de Rússia tremolen sota els cops de destral. Milers d'arbres moren. Desapareixen caus d'animals i nius d'ocells. Els rius s'assequen i s'omplen de sorra. Desapareixen irremissiblement paisatges meravellosos. I tot això perquè a l'home li fa mandra ajupir-se a collir de terra el combustible que necessita.
La veu de Julio Manríquez serveix per il·lustrar el tràiler de l'última versió de L'oncle Vania de Txékhov. Aquesta coproducció del Festival Temporada Alta i el Lliure de Barcelona, atenció, arriba a la nostra ciutat de Sabadell sota la direcció del lituà Korsunovas amb un repartiment de luxe. Per entrar al detall d'aquest tòtem del teatre rus, el que fem és saludar l'actriu sabadellenca Anna Güell. Privet, Anna!
Hem trobat.
A veure, explica'ns. Un clavània és l'enfrontament, no?, entre dos mons, una crisi que es va estrenar l'any 1899 a Moscou. Explica'ns una mica doncs, com definiries l'argument d'aquesta història.
Bé, l'argument és molt senzill perquè Txékhov té unes temàtiques molt clares a totes les seves obres. Uh-huh. I aleshores és un mica el que juguem és el pas del temps, el fer-se gran, el donar-te en compte de que les coses hi ha coses que ja se t'han escapat i amb tot això l'Òscar Korsunovas ha fet un doble salt mortal, i és que al mateix temps hi ha posat com dues visions, una visió actual o un món actual, i ha barrejat també el món del passat, no? De manera que estem d'alguna manera vivint entre dos mons i parlant també del pas del temps. Que la naturalesa i el respecte i la falta de respecte per la naturalesa, que és una temàtica també molt actual, també la trobem en aquesta obra com en altres obres de Txékhov. Uh-huh. Vull dir que de vegades que gairebé tota l'estona està rebent com uns discursos de molta actualitat amb aquestes temàtiques.
De fet, Jordi Coca, en l'edició traduïda per Feliu Formosa, va dir que els personatges són gairebé incapaços de dialogar entre si, únicament parlen. Com ho tracteu, les actrius i els actors, això?
Bé, nosaltres no treballem gaire en aquesta idea, diguéssim. Uh-huh. És veritat que els actors, que els personatges es monologuen molt, però nosaltres sí que hi ha la intenció com d'escoltar-se, de seguir-se, de respondre's. Vull dir que d'alguna manera sí hi és, com moltes vegades a la vida normal. Hi ha gent que té molta necessitat verbal i els altres d'alguna manera anem seguint aquest discurs i anem reaccionant a aquest discurs d'una manera o d'una altra.
Uh-huh. I, de fet, del teatre de Txékhov, els traductors ens diuen moltes vegades que les pauses, no?, són vitals en uns textos que utilitzen la paraula justa en el moment oportú. Com s'afronta també doncs, un text tan icònic com és aquest?
De la mà de Korsunovas ha sigut molt senzill, mm-hmm. perquè treballar un autor rus a partir d'algú, ell és de Lituània, però que molts anys ha format part de Rússia i coneix molt bé Txékhov i ha fet moltes versions. Vania és la primera vegada que s'hi enfronta i ell en tenia moltes ganes. I aleshores ell ens ha parlat moltíssim de Txékhov, del món de Txékhov, de l'època de Txékhov, de Rússia, dels costums de Rússia, i aleshores tot això se'ns ha anat impregnant, perquè ell és un gran orador i explica les coses com a contes i les explica de maneres molt actuables. I i aleshores, guiats bastant per la seva mà, jo crec que ens ha anat conduint per un tempo, per unes pauses, per uns significats, per unes imatges que a nosaltres ens han sigut molt, molt útils.
A més, hem de dir que l'Oncle Vania, ja ho apuntaves abans, no? És una de les primeres obres de la literatura universal en què es planteja l'ecologia. Com de revolucionari per una obra, no? Del segle XIX, és aquest plantejament?
Sí, la veritat és que sí. La veritat és que jo, simultàniament amb la meva companyia, estic treballant una obra també sobre l'ecologia i de sobte trobar-me amb certs discursos sobretot del personatge del metge, és impressionant, perquè estaven ja fent els mateixos discursos que s'estan fent avui, no? Del respecte a la naturalesa, de la funcionalitat dels camps, del respecte de per què serveixen els boscos, i són discursos que avui en dia encara s'estan fent en els llibres més actuals o en els articles més actuals, no?
Per això és el que deies, no? Que era super vigent aquest text i aquesta producció, doncs, com hem dit al principi, és part del programa de la temporada alta de Girona i del Teatre Lliure, i compta, doncs, amb aquest director internacional, Òscar Corsonovas. Explica'ns també què us ha demanat, com ha treballat el text, no? I què és el que heu après, no?
Sí, d'entrada ens feia moltíssima por perquè ell només parla lituà i havíem de treballar a través d'una traductora, i això ens feia molta por. Hem tingut una traductora meravellosa que s'ha posat a la pell del director i ha fet gairebé com ha estat com un impàs molt fàcil entre nosaltres i el director, perquè gairebé era com si parlés el director, no? I aquest treball ens ho ha facilitat. I aleshores, bueno, d'alguna manera, això que t'explicava, ell és un gran coneixedor del món de Shakespeare, i ens l'ha posat a la pell. Jo li deia, dic, és que a mi m'has dirigit a través del poro de la pell, dic, perquè totes les coses que explicaves entraven directament, no? A través de les imatges, de les sensacions, de les olors, del no sé què, i ell tornava a repetir, tornava a explicar-ho, i vinga, i anàvem... I també no només coses del món i de l'època de Shakespeare, sinó coses que relacionaven amb el món i l'època actual, a Rússia i a Catalunya, saps? Perquè hi havia coses que de sobte ell deia, mireu com està passant, no? L'altre dia vaig fer un vídeo i a través del vídeo ens explicava una escena de Chekhov, no? A través d'un vídeo que ell havia gravat, doncs, al port de Barcelona, no? I ens explicava una mica la vida de Chekhov. I el treball ha estat bastant aquest, no? Un treball molt d'imatges, molt de converses, molt de molta llibertat, saps? Perquè ell deia, i tu com ho faries, això? I tu jugaves, diu, jo em fio molt de la sensibilitat que pot tenir l'actor en el moment d'improvisar o de jugar. Llavors tu feies i sobre això ell t'anava recol·locant, t'anava ajudant. Ha estat un treball molt còmode i molt agradable.
Un treball lliure, com deies, no? En què, doncs, us deixava, doncs, això, no? A triar per jugar amb els vostres personatges. Explica'ns, no? També com t'has sentit en el teu cas i també com ha estat el treball al costat també d'altres grans actors, no? Com Enrique, Lluís Marco i molts altres.
Sí, la veritat és que ens hem trobat un equip fantàstic amb qui la majoria de nosaltres ja havíem treballat conjuntament i ja ens coneixíem. A l'hora de la tria, l'Òscar no hi va ser perquè ell no coneixia els actors catalans i aleshores ho va deixar tot molt a mà de Vitó, que triés els actors. I aleshores Vitó va fer com una tria i ell, quan s'ho va trobar el primer dia, ja va dir... Diu que estava molt content, que era com molt ideal a nivell d'edats, a nivell d'energies i a nivell de tot el càsting que li havien fet, no? I aleshores, doncs, ell va treballar molt a partir de nosaltres, a partir del que es va trobar. I aleshores, doncs, nosaltres també hem fet també molta companyia, vull dir que hem treballat bastant sols en moltes ocasions, doncs perquè ell tenia una roda de premsa o tenia... Perquè, clar, a tots ens ha pillat una mica tot el tancament, que hem suspès molts espectacles, i aleshores amb ell, just abans de venir a Barcelona, tenia un parell d'estrenes, doncs crec que una a Moscou i una altra, no sé on, a Lituània. Algun moment doncs, havia de sortir perquè tenia una roda de premsa, una presentació de no sé què, i aleshores ens trobàvem nosaltres sols treballant, proposant coses, de manera que es va formar molta companyia, no? I això va ser molt bo perquè vam tenir l'oportunitat, ja que el text era en català, doncs de treballar-nos molt coses molt, molt nostres, molt de text, molt de contingut, que en aquí ell no hi podia accedir molt directament. Tot i que sí que ho feia, perquè vam estar treballant conjuntament amb la versió original russa i amb una traducció al lituà, a part de les catalanes, de les traduccions catalanes. I sobre això vam anar modificant. Diu que això no em sona gaire bé. Què diu en català? Què diu en lituà? Què diu en rus? I sobre això anàvem fent algunes modificacions també de text. Ha estat un treball molt minuciós i molt precís, i gairebé no ens n'hem adonat que hem estrena gairebé encara jugant en els assajos, saps què vull dir?
I com has jugat tu amb el teu personatge, no? Que també doncs, jo crec que no deixarà indiferent, no? A l'espectador, que encarnes doncs, a la Marina, no? Un personatge...
La Marina, sí, que és una mica la mainadera que d'alguna manera ha criat de jovenets i estava molt també al cuidado de la mare, que ja és morta. I ha estat una feina com molt delicada, no? Perquè des de l'entrada l'Òscar me'l va retratar bastant, aquest personatge, i jo he anat seguint bastant les seves pautes, doncs que és una dona que observa, té poc text, però sí que és una dona que està molt present, no? Tota l'estona, i llavors té les seves mirades, les seves reaccions, el seu servei, el seu amor, d'alguna manera és com qui aporta més amor a l'espectacle, no? I, vaja, ha sigut molt maco, no? Perquè està una mica fent la cura una miqueta de tots, perquè tot i que Chekhov diu que és una comèdia, sí que hi ha moments de comèdia, però també hi ha moments com de gran tragèdia, no? De pèrdua, de no saber com enfrontar-se a les coses, de que t'ha passat la vida i no te n'has adonat. No, Vània és un gran perjudicat d'això i aleshores doncs, s'ha de tenir cura de tot això. No? I d'alguna manera la mainadera amb això ha sigut com la responsable una mica de reconduir totes aquestes coses. No?
Doncs la veritat és que escoltant-te sembla que ha estat gairebé un regal, no?, aquest personatge. Per últim, Anna, des d'avui torna la normalitat a les platees, no?, com a mínim pel que fa als sí, aforaments, sí, però no s'hauran acabat totes les dificultats pel teatre. Com ho has viscut? Ha estat difícil també per tu?
Molta alegria. Jo tinc companyia pròpia i he estat fent coses a taquilla amb el 50% d'aforament, amb el 70% d'aforament, i la veritat és que costa molt sostenir. Quan ja vas al 100% costa de sostenir en aquest nou format d'anar a taquilla als llocs, però ara ha estat molt dur. Nosaltres ho hem viscut amb alegria i més que res que torna a haver-hi entrades a teatres que darrerament ens trobàvem que no es podien anar a veure coses o que la gent no podia venir perquè no hi havia prou aforament, i ara sembla que tornem a tenir la llibertat per anar amb tota la protecció del món, això sí que no ho perdrem de moment, però tornar a anar als teatres amb tranquil·litat.
Doncs Anna Güell, actriu sabadellenca, que aquest diumenge a les 6 de la tarda, recordem, serà el principal amb l'oncle Vània, un dels textos capdals de Chekhov, Molta merda, una abraçada gegant. I escolta, t'emplacem més endavant que vinguis un dia a l'estudi i parlem també de la teva companyia.
Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies i ben trobats, i amb moltes ganes de venir a Sabadell i d'estar al principal.
Home, clar, és com jugar a casa, no? Tu jugues a casa. No sé si això és més positiu o encara genera més nervis.
I a més un teatre preciós que teniu al centre de Sabadell, que és una meravella. Amb moltes ganes, sí.
Nosaltres també amb moltes ganes de veure-us a l'escenari. Una abraçada.
Una abraçada, gràcies.
Al matí, amb Raquel García.